Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Benvinguts un dia més a Ràdio Vilafranca. Avui l'equip de Magnificat ens hem desplaçat fins a les instal·lacions de Ràdio El Vendrell per trobar-nos, per parlar amb en Juli Grandia, gerent de l'auditori Pau Casals. Parlarem amb ell de música, de Pau Casals i, com no, de l'auditori i dels cicles tan interessants que organitzen al llarg i l'ample de l'any. Passarem també per la nostra partitura, on descobrirem avui una altra interessant publicació. La Magda ens portarà unes guies, ens proposarà avui unes guies d'audició creades fa uns anys per la BBC. Us recordem que si voleu sentir alguna obra en concret, us convidem a enviar-nos un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra que voleu escoltar i un telèfon de contacte. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip de Magnificat i ara iniciem el nostre viatge pel magnífic món de la música docta. Com dèiem, ens trobem amb en Juli Grandia, gerent de l'auditori Pau Casals. Benvingut, Juli.
Gràcies.
Per començar, et volia preguntar qui és Juli Grandia. És amb quatre paraules que ens podies dir.
No sé. Mira, jo crec que sóc una persona molt normal. De vegades dic que la gent, si molta gent de la que em veu per fora em pogués veure per dintre, potser es faria un tip de riure, perquè les mateixes coses que em fan tornar vermell quan, que em feien tornar vermell quan era adolescent, o que, no sé, que m'emocionaven, doncs, allò, anys enrere, o des de que tinc ús de raó, o que em sensibilitzaven, doncs em continuen sensibilitzant, em continuen preocupant, no sé. I jo penso que sóc una persona normal, que m'ha tocat viure una època determinada en un país molt concret i que, bueno, he tingut la sort, doncs, de, no sé, de poder compartir molts anys de la meva vida amb la meva dona i no sé, i sobretot, doncs, que m'agraden totes les coses relacionades amb la sensibilitat i sobretot amb l'art. Suposo que aquesta és una definició una mica sesgada, però bé, el que és el que se m'acudeix en aquest moment.
És difícil viure de l'art?
Bé, jo no he vist de l'art, però és complicat. A veure, el col·lectiu que tinc més a prop és el col·lectiu de músics, i viure de la música no és senzill. És una cosa d'entrada molt sacrificada. No tothom està disposat a fer aquest sacrifici, però llavors és el que et deia fa un moment també. Si ho posem en un context d'un país que potser la cultura no és el més important i la música encara menys, doncs encara això dificulta més coses. També tinc amics que són pintors o que són escriptors i doncs també tenen les seves dificultats. Però, esclar, és com tot, no? Vull dir, a Egipte ja hi van haver els set anys o el període de les vaques flaques i de les vaques grasses. Esperem que, doncs, que això vagi canviant.
Perquè els nostres oients entenguin una mica més la persona, les funcions, les tasques, la feina de Juli Grandia, què vol dir ser gerent d'un auditori?
Mira, en el meu cas, vol dir fins fa pocs anys fer una mica de tot, perquè, entre altres coses, doncs, estava a l'Auditori Pau Casals, però si acotem més, doncs vol dir des de procurar que l'equipament estigui allò, estigui bé, de neteja, d'ús, etc, etc, fins a fer les programacions, contactar amb els artistes, ballar per la publicitat, és a dir, no sé, com si fos una altra feina normal i corrent, doncs preocupar-te de tots els aspectes relacionats amb una activitat cultural i en aquest cas amb la música.
Dius contactar amb artistes, ens dius que programes... és difícil programar la música que s'ha d'emetre a un auditori, que ha de fer un auditori?
Sí que ho és, però hi ha uns condicionants que de vegades et dificulten i d'altres vegades t'ajuden. Per exemple, a l'Auditori Pau Casals hi ha un pressupost limitat, que suposo com a tot arreu. És un equipament amb una... amb unes localitats també limitades, i està al Vendrell, vull dir, no està al mig de Barcelona o no és a Tarragona. Tot això et condiciona i fa que això et marqui una mica les pautes, però també t'ajuda, no? I penso que, doncs, que a l'Auditori Pau Casals és un bon equipament i hi ha una, i tenim la sort de poder fer una programació, doncs, força interessant.
Durant la trobada que tindrem avui amb en Juli Grandia, li vam proposar que ens presentés 4 o 5, 6 obres que li agradessin, que tinguessin algun significat per ell. La primera proposta, la primera obra, és una suite, la número 1, el preludi per a violoncel de Johann Sebastian Bach. Què significa per en Juli Grandia aquesta obra?
Mira, per mi significa moltes coses. La primera vegada que les vaig escoltar, no sé si sabia que existien, ni d'això parlo, no sé, de fa gairebé potser 40 anys o una cosa així. Les vaig escoltar per un cel·lista belga i immediatament el que vaig fer la setmana següent va ser anar a Barcelona i comprar la versió de Pau Casals de la Philips, aquells LPs que hi havia abans, eren 3 LPs. I és una obra que sempre... les suites per violoncel sol m'han impactat sempre molt. Penso que és com llegir una poesia o com relacionar-te amb una cosa molt intimista. Però també a mesura que he anat coneixent a Pau Casals i el seu entorn, doncs, que hi he pogut anar aprofundint. I per mi és un bon exemple de la manera de ser de Pau Casals. Ell, quan les va trobar, que quasi bé, com aquell que diu, no les havia tocat mai ningú, fins que no ho va fer, va estar 12 anys. I això per mi és un exemple molt clar del respecte que Pau Casals tenia per la música, de l'admiració que tenia per Bach i el que signifiquen aquestes suites. Jo penso que és una cosa com un poema, no? Que cada vegada que tu llegeixes, o en aquest cas cada vegada que tu escoltes, sents coses noves i, bé, si doncs la teva sensibilitat, aquell moment... està bé, doncs no sé, tu pots passar d'allò més bé.
I la versió que ens proposes és una enregistrada al mateix Auditori Pau Casals per Natàlia Gutmann.
Exacte, l'any passat vam tenir la sort que vingués la Natàlia Gutmann a l'Auditori Pau Casals i va fer les 6 suites per violonxar el sol en 2 dies i, bueno, fantàstic. I és aquesta gravació la que proposo.
Doncs sentim el poema de Johann Sebastian Bach en la versió de Natàlia Gutmann.
Thank you.
Realment preciós, aquesta obra. Com deia el nostre convidat d'avui, en Juli Grandia, poesia en estat pur.
Exacte, sí, sí.
Parlàvem de la feina de gerent a l'auditori, de tractar amb artistes, amb els representants dels artistes. És agradable? És desagradable?
Bueno,
amb aquest tipus de gent? És una gent molt, molt desconeguda pel món normal i corrent, pels mortals que ens movem.
A veure, tractar amb els artistes. Els artistes, els músics, concretament, per mi hi ha una cosa que de vegades potser no hi parem massa atenció. És a dir, fa un moment que parlàvem de la música i dèiem que era una cosa molt àrdua, molt sacrificada. I, per exemple, si penseu en un pianista o en un cel·lista, en el cas de la Natalia Goodman, són persones que es deuen passar com a mínim 5 o 6 hores o 7 hores cada dia sols amb el seu instrument. Jo em considero, personalment em considero una persona normal, i tot i ser una persona normal tinc, tinc les meves dèries, les meves manies, i doncs imaginem-nos una persona que està sola amb el seu instrument doncs tantes hores cada dia, vull dir, ha de ser complicat, no? I jo penso que és clar que has de tractar-los normals, però també pensant en, en aquesta persona, el treball que està fent. Llavors, a veure, jo aquests mites que corren, que s'hi demanen, que s'hi exigeixen, personalment no m'hi he trobat mai. Sempre, esclar, tu ja marques una distància i segons la manera de ser, doncs tu actues o no. El cas de fa un moment que dèiem, la Natalia Goodman, és una persona fantàstica, fora de l'escenari. A l'escenari es transforma i no li parlis absolutament de res més. El Joaquín Achúcarro, pianista, igual. És una bellíssima persona. Amb ell hi pots parlar de qualsevol cosa, pots anar-hi a prendre un cafè, etc. A l'hora que ell se senta davant del piano, no el molestis absolutament per res. I això em sembla lògic. Jo, vull dir, he tingut la sort de tractar amb tota aquesta gent, amb la Inoa Arteta, etc, etc. Si hagués de dir alguna cosa no massa favorable i ho deixaria aquí, seria de la Montserrat Caballé, però bueno, és qui és i ja està. Els representants, jo considero que en el nostre país hi ha molt pocs bons representants i personalment intento de defugir-ne bastant. Intento tractar directament amb l'artista, sempre que sigui possible. I llavors hi ha una altra part que no me'n voldria oblidar, que és el públic. Penso que també el públic l'has de tractar tan bé com sigui possible, l'has de mimar i has d'intentar-hi crear complicitats.
Quin tipus de públic va l'Auditori Pau Casals?
Afortunadament és un públic molt heterogeni. Puc dir que tenim la sort que també ve públic jove, que potser és el que més ens preocupa. Tenim una part del públic bastant fidel, un públic que pot venir de procedències molt diverses, des de tota l'àrea del Penedès fins a, no sé, Barcelona i Tarragona enllà també. Públic que, doncs, que turistes que estrangers que estan passant l'hivern aquí, o al revés, que passen l'estiu aquí, un públic molt heterogeni, però sempre penso que tenim un públic per guanyar, encara més, que és el públic més pròxim, que és el públic del Vendrell i de la comarca. Jo diria que aquí encara hi ha gent que li fa falta veure què passa i sentir què passa a l'auditori.
Com a segona obra ens proposes Pau Casals.
Sí.
Una peça, una cançó.
Exacte. Resulta que Pau Casals, a finals del segle XIX, al principi del segle XX, va musicar tota una colla de cançons, em sembla que no arriben a 20, que les cantava la seva amiga, una cantant molt important en aquell temps, Conxita Badia, que a més coincidien també a Sant Salvador, la Conxita Badia hi anava bastant, a la platja de Sant Salvador i tal. I és una cosa que, lamentablement, a partir de l'any 1939, tot això va anar cap per avall, la cultura pel temps del franquisme no tenia cap importància i tot això és un patrimoni que ara dorm als calaixos o al record de persones que van desapareixent. Nosaltres, i sobretot a insistència de la filla de la Conxita Badia, vam intentar recuperar-ho i ho vam encarregar amb una soprano catalana important, la Sunta Mateu, i l'any 2003, el juny de l'any 2003, ho va cantar l'Auditori Pau Casals i he seleccionat una d'aquestes cançons. I és, com podran sentir els oients de Ràdio Vendrell, és una cançó d'amor.
Sentim que curtes són les hores amb l'enregistrament fet a l'Auditori el 28 de juny del 2003 amb Assumpta Mateu soprano i Francesc Poyato piano. Preciosa,
sí,
l'obra
sí.
De Pau Casals. És reconeguda l'obra de Pau Casals a Catalunya? Per exemple, aquestes obres són molt desconegudes, són pràcticament, estan pràcticament abandonades, oblidades totalment de la mà de Déu.
A veure, aquí hi ha diferents factors. Aquestes obres, n'hi ha moltes que no estan editades, hi ha una reticència encara de la vídua de Pau Casals, la Marta Montañez, per editar-ho. Consta que la Fundació Pau Casals està fent passos per editar-ho. Mm-hmm. Hi ha el Pessebre, que és una obra difícil de muntar, que aquí al Vendrell, doncs, a finals d'anys vam tenir la sort de poder-la muntar. Mm-hmm. Hi ha una obra de cambra per violí i piano, que diu la Marta Montañez que no està acabada i que, bueno, que posa dificultats en editar-la, però penso que tampoc, potser Pau Casals, tampoc és abundant la seva obra de compositor. I, bueno, té la sardana de Sant Martí del Canigó, potser la més coneguda, i fragments del Pessebre. Però amb Pau Casals jo penso que s'ajunten dues coses que si no fossin aquestes dues coses potser no ens arribaria de la manera que ens ha arribat. Una que va ser un violoncel·lista genial i l'altra que va ser una persona compromesa amb el seu temps. I aquest compromís el va portar, jo diria, fins a les últimes conseqüències. Per la manera de ser nostra i la manera de ser el nostre país, jo penso que encara continua sent un símbol d'integritat, un símbol d'honradesa i una persona democràtica fins al moll de l'os i que va sacrificar més, quasi 30 anys de la seva vida a favor de la democràcia i a favor de la pau.
Tornem al Vendrell.
Tornem al Vendrell.
Quin significat té dins l'àmbit musical català l'Auditori, Pau Casals? Tenim el Palau de la Música, tothom coneix el Palau de la Música, tothom coneix l'Auditori. Tothom coneix l'Auditori Pau Casals?
Bé, penso que es podria donar a conèixer més. S'estan fent coses en aquest sentit. Jo diria que, si m'ho permeteu, m'agradaria que cada capital de comarca del nostre país hi hagués un auditori, com a mínim. Això no passa, vull dir...
Costa.
I a més n'hi ha molt pocs auditoris. Hi ha ciutats importants, com podria ser Manresa o d'altres ciutats que no hi són, no existeix un auditori. Llavors, quina és la funció d'un auditori? Al meu entendre, no? Seria com un cap d'atenció primària, o com un camp de futbol on s'hi jugarien partits de tercera o segona divisió.
Partits de música, de cultura, de teatre.
Exacte. Llavors... una mica seria aquesta funció, vull dir, els grans estadis serien el que tu has dit abans, no? El Palau o l'Auditori de Barcelona, no? Nosaltres faríem una funció més de primera línia, en el nostre cas en alguna salvetat, no? Amb alguna cosa que ens honora, com podria ser el Festival Internacional de Música Pau Casals o el cicle de jazz a l'Auditori. Però és clar, com cada persona, cada equipament té la seva personalitat, també. Però contestant una altra vegada, tornant a la teva pregunta, jo diria que cada vegada es va coneixent més, però no em vull oblidar tampoc del context de la cultura. Lamentablement no està de moda anar a un auditori a escoltar música. Lamentablement.
No està de moda.
Lamentablement la cultura en aquests moments no és un incentiu. El que hi va impulsar Pau Casals als anys 30, com és l'Associació Obrera de Concerts, ara és totalment inimaginable, d'acord? Llavors, penso que hem d'anar treballant en aquest sentit.
Tercera obra, Luigi Boccherini, un compositor que va treballar per la cort reial, i ens proposes un concert per a violoncel,
sí,
dels molts que hi ha a la història de la música. Per què aquest concert en concret?
Perquè, mira, a mi Boccherini m'agrada molt, no només les obres que té per violoncel i orquestra, sinó els quintets de corda, bueno, i la majoria de la seva obra m'agrada molt. Trobo que és un compositor que és accessible a la majoria de gent i que fa una música, per dir-ho d'alguna manera, entenedora. I jo concretament proposo aquest Allegro del concert d'en Corda en Sol Major perquè també es va enregistrar a l'Auditori Pau Casals l'any 1999 i ho va fer la Camerata 21, la Jove Orquestra Camerata 21, que és una orquestra de les comarques de Tarragona que han fet molt per la docència musical, sobretot entre els joves que es volen dedicar a la música i que també ara fan molt per professionalitzar aquests joves. És una fundació privada a la qual hi tenim molt bona relació i a més aquest concert hi intervé un violoncel·lista flamenc, un flamenc, vull dir, de Bèlgica.
Sí, sí.
Un violoncel·lista flamenc que en el qual, a mesura que ens hem anat tractant, ha anat creixent una bona amistat. És d'aquelles coses que et satisfan, doncs, fer la feina que fas, que no només et dediques, doncs, això, a gestionar, sinó que també pots fer bones relacions amb persones. En aquest cas és un xelista. Llavors, aquest xelista es diu Rul Dieltjens I bueno, a mi em sembla que ell va tenir l'humilitat doncs, de gravar aquesta obra amb una jove orquestra de les comarques de Tarragona amb uns resultats extraordinaris.
Sentim doncs el moviment, l'Allegro, del concert per a violoncel i orquestra, orquestra de corda, clar, en sol major. Recordem als nostres oients que avui tenim a Juli Grandia, gerent de l'Auditori Pau Casals. Ara passem un moment per la nostra partitura on la Magda ens presentarà una publicació i després tornem amb en Juli.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
Avui us presentem la col·lecció de guies musicals de la BBC publicades al nostre país per l'editorial Idea Books. L'edició en castellà d'aquestes 12 guies musicals de la BBC van tenir molt bona acollida entre els més melòmens al nostre país. En el seu moment, aquestes guies van ser tot un best-seller a Anglaterra, país on van ser editades originàriament ja fa gairebé 30 anys. En elles es fa una anàlisi general de l'evolució d'un gènere de cada autor, amb exemples explicant com van crear-se cadascuna de les obres i el context històric en què es van concebre. Són guies breus en un format reduït i cadascuna d'elles escrita per bons especialistes. En l'apartat del gènere orquestral, la sèrie inclou els següents títols: la música orquestral de Debussy, les sinfonies de Haydn, les sinfonies de Beethoven, les sinfonies i els concerts de Dvořák, la música orquestral de Berlioz, els concerts per piano de Mozart i, finalment, les sinfonies de Bruckner. Completen la col·lecció 5 títols d'altres gèneres no orquestrals. En dos d'aquests s'hi repassa la música de cambra de Schubert i de Brahms, mentre que els dos volums més extensos estan dedicats a la música per piano de Brahms i del seu contemporani Robert Schumann. Finalment, l'únic volum sobre un compositor que no és clàssic o romàntic és el dedicat als madrigals, de Monteverdi. Les guies són escrites en un llenguatge planer i entenedor i són altament recomanables per tothom que vulgui començar a aprofundir en qualsevol dels 12 compositors que s'hi tracten.
Tornem al fil del programa d'avui, on està amb nosaltres en Juli Grandia. Juli, parlàvem de la música abans, parlàvem d'en Pau Casals, parlàvem de l'Auditori i del lloc que té l'Auditori Pau Casals dins del món musical català. És reconegut l'Auditori dins del món de la música? A França, cinema a França, cinema a Anglaterra, cinema a Alemanya...
A mi em sembla que en aquest lloc seria reconegut amb cercles determinats, vull dir, amb intèrprets que hagin vingut aquí o amb persones que ho coneguin, o amb programes que puguin passar en sales de concert que l'artista tingui la bona voluntat de dir que ha actuat a l'Auditori Pau Casals. França, evidentment, és reconegut a Prada, perquè hi ha bona relació.
Sí, sí.
I, bueno, i repeteixo els intèrprets que hi hem passat per aquí a l'Auditori. No sé, seria el cas que ja he esmentat del Raúl Díaz, etc. Tampoc, a veure, l'únic especial que hi hauria d'haver que hi ha per aquest reconeixement és la figura de Pau Casals. No tenim recursos per fer coses tan importants com per tenir un reconeixement internacional.
Home, mirant el...
Sí.
Els concerts que fareu, que després en parlarem, al 26è festival, déu-n'hi-do.
Sí, sí, però vull dir que tampoc no és un anar i venir, no? És més aviat a donar a conèixer això d'aquí, no? Però el fet d'un reconeixement des de fora és més complicat.
És complicat.
Sí.
Per dir-ho d'altra forma, quan en Juli Grandia truca a un gran violinista o truca a un... clavecinista o algun instrumentista bo europeu i diu que és el gerent de l'Auditori Pau Casals, què contesten?
Bé, això és una sort, és una manera d'obrir una porta, sí, sí. És una manera d'obrir una porta. I, a més, el que sí que és cert, que a nivell d'intèrprets s'ha anat creant un prestigi. Vull dir, tocar, per aquesta gent tocar l'Auditori Pau Casals és una cosa que està molt bé. Hi ha gent que venen allò una mica pensant, doncs, que van a un lloc de no saben ben bé on, però quan arriben aquí i estaven amb aquesta on, doncs molts han hagut de canviar l'actitud, vull dir, i favorablement, no? I això és una sort, vull dir, el fet de que estiguem en un entorn dedicat a Pau Casals, on es respira encara Pau Casals, és una sort.
Abans ens parlaves de la jove orquestra Camerata 21,
sí.
Que és una orquestra que dius que ha ajudat molt a potenciar la música entre els joves, a crear bons músics,
sí,
catalans. Des de l'Auditori, vosaltres en feu un cicle de joves intèrprets.
Sí.
L'objectiu del cicle és potenciar músics joves, catalans, estrangers...
Bàsicament, l'objectiu del cicle és potenciar o donar l'oportunitat a la gent que està acabant estudis o que està estudiant música i sobretot els que ja s'hi volen dedicar professionalment. Per exemple, a Vilafranca del Penedès hi ha potser el concurs de piano més antic de Catalunya, jo diria molt infravalorat des de molts punts de vista, i tenim un tracte amb els organitzadors d'aquest concurs, que és que cada any el guanyador o la guanyadora del concurs passa per l'Auditori Pau Casals amb aquest cicle de joves intèrprets. Ho dic una mica com a exemple. També tenim tractes amb el Conservatori de Badalona o amb conservatoris més propers de Reus i Tarragona. i de Vilaseca. Llavors, l'objectiu és això, que els músics doncs, també facin taules, els joves també facin taules sortint a l'escenari i interpretant. I cada vegada doncs, tenim la sort doncs, de poder oferir un nivell de qualitat més alt.
Com a quarta obra, ens proposes un rus, un gran rus, Stravinsky, i ens proposes una obra realment especial, que són quatre, bueno, una de les peces de quatre cançons, camperoles russes per a veus femenines i quatre trompes.
Sí.
O sigui, vocal amb vents, exclusivament.
Ah, exacte. A veure, això té una explicació i penso que la gent del Vendrell que ho escolti ho identificarà immediatament. El cicle de tardor tenim l'atreviment de dintre del que és el cicle fer un monogràfic dedicat a un instrument. L'any passat es va dedicar a la trompa i va haver un suggeriment de fer un concert per quatre trompes i per veu femenines. I això ho van proposar el Cor Zongora, que dirigeix la Montserrat Maneses. És un cor que ha sortit i és de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, una escola que porta ja 20 anys d'història, amb una labor, penso, més que interessant. I es van atrevir a fer això, jo diria, amb uns resultats més que professionals. Vam tenir la sort de poder-ho gravar i m'agradaria que es pogués escoltar. És una obra que es veia interpretar molt poc, és una obra molt curta. L'última cançó, hi ha una solista que també és del mateix cor, que... I penso que és d'aquelles coses que et satisfan doncs, fer aquesta feina, no? Que veus que pots implicar gent del mateix territori, gent del mateix municipi, que els pots fer entusiasmar per la música, que els hi pots donar l'oportunitat doncs, de fer això, de fer una feina gairebé professional.
Sentim-la, doncs.
Thank you.
Deies que aquest enregistrament es va fer dins el cicle de tardor de l'any 2005. Explica una mica a qui ens estigui escoltant què és el cicle de tardor, què representa.
Bé, el cicle de tardor es fa de setembre fins a desembre, mitjans de desembre. És un cicle bàsicament de música clàssica, per entendre'ns, però que... també cada any hi ha un monogràfic dedicat a un instrument. Per exemple, ja hem fet tots els més coneguts: piano, violí, flauta, no sé, tots els guitarra, etc. I ara anem a allò que es diu arrissant el risc, no? L'any passat, com heu pogut sentir, es va dedicar a la trompa, a l'anterior al fagot, i aquest any es fa dedicat a la flauta de bec. Sempre s'intenta que sigui un cicle que hi haguin com a mínim 3 o 4 concerts, que hi hagi des de música de cambra, alguna cosa també amb orquestra, i que sigui un panorama històric, és a dir, que puguem començar des del Renaixement o des dels orígens i acabar amb el més modern. Per exemple, recordo que al fagot doncs va venir una autoritat amb aquest aspecte, com és en Pep Borràs, i va portar tot de fagots antics i inclús els instruments anteriors al fagot. I va fer un concert amb aquest panorama. I vam acabar amb un fagotista italià, Mandolesi, fent música doncs, del nostre segle, del segle XXI.
Contemporània.
Amb la flauta de bec farem exactament el mateix.
Per què vens sempre?
No,
les tres vegades vens, aquestes?
És una casualitat. Per exemple, pel 2007 estem pensant o estem treballant ja en fer la percussió. Però vull dir, és una casualitat, vull dir, perquè ha anat així.
A part d'aquest cicle, en trobem d'altres de cicles. Per exemple, ara mateix hi ha un cicle de jazz a l'Auditori. Es titula Jazz a l'Auditori.
Exacte.
Però en feu també concerts al carrer? O...
Bé, a veure, el que intentem amb el jazz i sempre que es pot també amb algun altre aspecte de les altres músiques és encomanar aquesta passió o aquesta afició o aquesta curiositat per la música a quanta més gent millor. Jo diria que fa falta. Llavors, no sé, allò que vas pel món i veus iniciatives, un dia doncs en una ciutat propera vaig veure jazz al carrer i vaig pensar que seria una bona idea fer-ho vendre ell. Ja que es feia al carrer, vam intentar implicar els comerciants del Vendrell i des de fa 4 o 5 anys que els comerciants del Vendrell doncs, paguen unes audicions de jazz al carrer. També es fa en aquest cicle de jazz a l'Auditori, hi ha sessions de jazz que es fan aquí al Vendrell. Concretament aquest any se'n farà al Museu Déu, a la Biblioteca Terra Baixa i a Músics. Recordo que hi va haver una iniciativa que pel que sigui no s'ha pogut continuar d'un any al Dia Internacional de la Música, que diria que és el 21 de juny. Hi havia música a tots els racons del Vendrell durant 3 o 4 hores de la tarda. I ja dic que lamento que això no es vagi a poder continuar. Penso que la música també... tenim un auditori extraordinari, està molt bé, però també hem d'intentar doncs, que sigui un fet quotidià De fet, nosaltres tenim encara... És un dels països que potser té més patrimoni cultural amb cançons populars i amb folklore. Uh-huh. I la música és un fet que no ens és estrany, però en aquest sentit doncs, també ens agrada treballar-hi.
Ens trobem, parlant de música, música al carrer, ens trobem països com Alemanya, com França, com Anglaterra, que són molt més, almenys al segle XX, han potenciat molt més el món musical, la investigació també. Sí. Ara es comencen a recuperar, o veiem a les publicacions i a algunes webs i a revistes, veiem que comencen a recuperar compositors i els musicòlegs es comencen a interessar per compositors castellans, catalans, de diferents corones, barrocs, antics, etcètera, etcètera. Què s'ha de fer a Catalunya en concret per potenciar més aquest món musical? Què podem fer? La gent que ens escolta, què pot fer des de casa seva?
La gent que ens escolta des de casa seva el que diria que pot fer és, doncs, això, escoltar música, comprar disc, anar a concerts, i llavors, vull dir, a l'hora de participar en un país democràtic, doncs, allò, afavorir els governs que estan a favor
de la cultura.
De la cultura i de la música. Mm-hmm. Això és el que podem fer des de casa. Evidentment, si tenim algun fill, algun amic o algun conegut que es vulgui de dedicar a la música, doncs, evidentment, no desanimar-lo, sinó al contrari, dir-li que és una feina tan o més digna, o que s'hi podrà guanyar la vida també com una altra feina. I no sé, això, fer que sigui una cosa habitual, la música.
Com a cinquena obra ens proposes una obra d'Enric Morera, uh-huh. Gitanesca, número 18,
sí.
Amb lletra d'Àngel Guimerà.
Sí, l'obra és això, Gitanesca, uh-huh. és un poema de l'Àngel Guimerà, un poema d'aquells divertit, però que hi passa algun drama, com algun drama del Guimerà, i és de l'Enric Morera. Això penso que lliga molt bé amb el que comentàvem ara fa un moment. Hi ha tot un patrimoni musical dels anys 30, uh-huh. sobretot l'Enric Morera va musicar moltes operetes de l'Àngel Guimerà, molts poemes, i això vam tenir la sort de poder-ho recuperar l'any 1995, que es va celebrar l'any Guimerà. Hi havia tot un grup de gent que van treballar molt en aquest sentit, uh-huh. i es va encarregar amb el Joan Cabero, el tenor, i amb el Joan Robinat, el piano, uh-huh. que fessin aquesta investigació. És lamentable com estaven i com estan les partitures. Això és una mostra de la precària salut musical del nostre país. I vam tenir la sort, doncs, que això es pogués gravar i la Generalitat de Catalunya ho edités. I jo proposava, doncs, escoltar aquesta Gitanesca, que a més també es va gravar a l'Auditori Pau Casals, el disc aquest, a l'any 95, al mes de juny.
Escoltem-la, doncs. Recordem els nostres oients que avui estem amb en Juli Grandia, el gerent de l'Auditori Pau Casals, parlant de música, parlant de concerts, parlant de Pau Casals, parlant de cicles, parlant una mica de tot, del món de la música. A part, parlàvem del jazz a l'Auditori. I a part també tenim un altre cicle, molt original, per altra banda, es diu Més músiques.
Sí.
És un cicle atípic.
És estrany. Que volem que sigui això, un cicle atípic. És a dir, quan diem Més músiques, què volem dir? Doncs això, les músiques que no són habituals en una sala de concerts, o els intèrprets que no són habituals en una sala de concerts, doncs que també puguin o toquin. Per exemple, hem tingut la sort de fer un concert per viola de roda, o fer un concert per tenora i piano, o llaüt, això no és habitual. I llavors aquest cicle se'ns va complicar una mica, dic complicar amb el sentit bo de la paraula, que és que a través de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament del Vendrell van voler també portar música dels col·lectius immigrants més nombrosos al municipi. I llavors doncs, això ho hem fet, ho estem fent des de fa 2 anys i hem tingut doncs, la sort doncs, que el primer any que vam fer un concert dedicat al Marroc va venir una cantant tan important marroquina com la Mina Alaoui, que jo no hagués comptat mai que hagués pogut venir a l'auditori, o, no sé, un grup colombià. Per exemple, aquest any vindrà un colombià que es diu Antonio Rivas, que toca l'acordeón i fa una música colombiana que es diu Vallenatos. És a dir, tot això una mica és el cicle de Més músiques de l'Auditori Pau Casals, i repeteixo que té aquesta funció.
A més, a uns preus realment baratos. O sigui, sí. És molt, són 8 euros, 6 euros...
Aquesta és una voluntat política del patronat i de l'Ajuntament del Vendrell. És a dir, que han d'escoltar música sigui una cosa assequible, però a més aquí hi han d'altres al·licients. Per exemple, no cobrem mai entrada a ningú fins a 14 anys. I pel festival li cobrem una entrada de 5 euros, perquè pensem modestament que contribuïm a la seva formació. Llavors també atenem, no sé, a grups, és una qüestió política, i tot i amb això doncs estem molt contents de les recaptacions que obtenim, i també estem molt contents dels sponsors privats que hem pogut anar conquistant i fer els acòmplices de l'activitat de l'Auditori Pau Casals.
Recordem que aquest cicle Més músiques es fa al maig i juny.
Exacte.
Maig i juny d'aquest any i de cada any. I comença el 20 de maig amb l'orquestra, amb la Camerata 21.
Exacte.
Que parlàvem abans.
Un moment.
I per acabar parlant de cicles, amb en Juli Grandia, parlem de l'estrella de la casa. El Festival Internacional, que aquest any també, bueno, recordem als nostres oients que es fa del 8 de juliol al 26 d'agost,
sí.
I hi ha músiques de tot tipus, hi ha corda, hi ha orquestrals, hi ha música de cambra,
sí, sí.
I trobem alguna cosa de música coral, també, trobem una cobla, cobla mediterrània amb piano. Què ens podries dir dels preus? També segueixen sent assequibles, tenint en compte, sí, els preus que podem trobar a Barcelona,
sí, sí.
Som pràcticament més del doble del que podem trobar aquí.
Exacte. Això ja dic que és una voluntat. Tenim la sort que, doncs, que a darrere, en aquest moment, hi ha un grup d'empreses o de col·lectius privats que estan potenciant aquesta activitat. I, a veure, jo destacaria tot el que es fa de violoncel des del concert inaugural. Evidentment tothom identificarà la Maria Bayo, però no em voldria oblidar del quartet Brodsky, que a més sí, farà Bosch, farà Mozart i Shostakovich, que són 2 centenaris.
Sí, sí.
No em voldria oblidar de les magnífiques orquestres de càmera, com és l'Orquestra de Càmera de Berlín i l'Orquestra de Càmera de Praga. I un concert doncs, que pot cridar més l'atenció a un públic més ampli, doncs, com pot ser l'Orquestra de Plecto de Còrdoba, on la segona part hi ha un concert per l'Orquestra de Plecto, això vol dir guitarres, bandurries, llaüts, amb una mezzosoprano que faran una part dedicada a cançons i poetes andalusos i una part dedicada a cançons i poetes catalans. I això ho van proposar ells. Jo ho vaig trobar genial, perquè a més hem estat vivint uns dies de molta pressió en aquest sentit del nostre país, etc. I que des de Còrdoba ens proposin això, doncs em va semblar genial.
Inclús hi ha un concert familiar.
Sí, això fa dos anys que ho vam començar a fer. És el que diríem amb argot esportiu fer pedrera. És a dir, això ja no som originals, no som gens. A Barcelona ja es fa molt. És a dir, que els pares puguin anar amb els seus fills a escoltar un concert i que comencin a crear aquesta...
Amb nens petits.
Ah, exacte.
A partir de...
A partir de que el
de naixement, pare, de naixement.
A partir que el pare consideri que pot, que el seu fill doncs podrà escoltar i estarà per escoltar. Llavors l'any passat ho vam fer amb una orquestra, hi havia una persona que anava explicant d'una manera molt amena, mai res allà en plan
seriós, sí, formal.
Exacte. I aquest any és una cosa que fan dos membres de la Vella Dixon, el Pep Gual, sí, i el Pep Pasqual, que a partir, doncs, per exemple, d'una regadora, d'una cargola, d'una goma, doncs comencen a fer sons, i és una hora de sons continuats i de música continuada amb objectes insòlids, però també amb pautes musicals molt clares. I un és trompetista i l'altre és clarinetista. Però aquí veus tot el ventall musical i és un espectacle superinteressant i molt divertit.
I per acabar de parlar del cicle, parlem del concert inaugural. Veig que heu planificat, heu proposat tot tipus d'obra. Sí. Schubert, Beethoven, sí, Bach, Schumann, Piazzolla, sí, fer un viatge per la història musical.
Sí. La música, a veure, un festival, entre altres coses, és festa. I a part d'anar a escoltar música, és això, passar-t'ho bé. Llavors, el D'Angelo Isikawa, que és el violoncel·lista aquest, resideix a Alemanya, és un violoncel·lista jove que pensem que serà molt reconegut d'aquí a pocs anys, i a més, amb els violoncel·listes, quan toquen així en la música de cambra, els hi posem una única condició, que toquin una suite de Bach. I en aquest cas, doncs, també,
sí, sí,
també ho fa.
El número 4, en aquest cas.
Exacte.
Acompanyat per José Gallardo al piano.
Sí, però la suite aquesta, doncs...
Sí, no, la suite, òbviament, serà sol. Es podien fer. Doncs recordem als nostres oients que per comprar entrades i no quedar-se'n sense, perquè això deu ser... És difícil aconseguir entrades aquesta època de l'any, o encara es poden aconseguir?
No, jo penso que es poden aconseguir bastant. El que passa que hi ha coses que afortunadament es venen soles, com seria el cas de la Maria Vall o d'altres. Llavors hi ha un concert que repeteix dos dies precisament per això, perquè pugui venir més gent. I doncs ja fa dies que rebem encàrrecs. Jo penso que hem anat tenint una sort, que és que tenim gairebé 100 abonats, és a dir, una quarta part de l'auditori i ja són...
És un percentatge alt?
Tot. Per nosaltres, sí. I llavors aquest any hi haurà una novetat que ens l'havien demanat bastant temps, que la gent que es desplaci des del Vendrell o que vulguin deixar el vehicle al Vendrell, hi haurà un servei d'autocar per anar i tornar del concert.
Totes les facilitats per anar i gaudir de la música. Sí, sí. Recordem als nostres oients que a l'Auditori Pau Casals poden trucar al telèfon 977-683-486, repetim, 977-683-468, per aconseguir les seves entrades, o a la web, al www.elvendrell.net, per aconseguir les seves entrades, i tenint en compte el programa que proposeu, ens hem de donar pressa per aconseguir-les, perquè és de molt alta qualitat.
Gràcies.
Gràcies, Juli Grandia.
Bueno, gràcies a vosaltres. Esperem que la gent que ens ha escoltat s'ho hagi passat bé i, bueno, continuem escoltant música, no?
Continuarem escoltant música i gaudint, i si pot ser, ens trobem a l'auditori.
Segur.
Adéu.
Adéu. Thank you.